tema d'aquesta presentació és una mica diferent de tot el que s'ha anat fent fins ara. A les presentacions precedents ens han dit, bueno, doncs que hi ha un cert potencial, encara que hi hagi problemes i que s'hagi de fer tot a nivell de, o bastant a nivell de cosa de laboratori, però el que hem d'intentar és que precisament aquest potencial no se'ns acabi, perquè tal com s'està portant avui dia una sèrie d'activitats, doncs podem tenir problemes i potser no arribarem a temps ni a trobar coses noves per veure si ens poden servir. La presentació aquesta, bueno, està muntada pel doctor Josep Lloret i per mi mateixa. Faré una petita introducció, algunes coses també s'han dit al parlar del medi marí, doncs, bueno, que els ecosistemes marins doncs, són un 70% de la superfície de la Terra, tenen una gran diversitat de tipus de comunitat, molt més superior a les terrestres. Després el seu funcionament és una mica més desconegut en el sentit que és difícil d'integrar estudis en el que tinguin en compte tots els components del medi marí, a més tots els factors externs, tots els factors ambientals que interactuen entre ells. En el medi marí hi ha unes àrees, les àrees costaneres i de plataforma continental, entenent que la plataforma continental es considera que és fins a 200 metres de profunditat, que històricament han estat utilitzades per l'home. I no és d'estranyar perquè es pot dir que el 98% de la producció primària surt d'aquestes àrees i que entre un 70 i un 90% del que és l'activitat pesquera també es du a terme en aquestes àrees. Malauradament, el resultat d'aquesta activitat humana, doncs moltes vegades el que fa és una forta alteració del propi funcionament del medi marí. Hi ha moltes activitats humanes que provoquen aquests impactes negatius. Actualment es considera, ja a nivell global, que el que és sobre el fons marí, la pesca es pot considerar que és el primer problema. Val a dir que hi ha zones concretes, amb èpoques concretes, que hi ha altres tipus d'impacte, com pot ser doncs, el turisme, pot ser concentracions de contaminació, poden ser modificacions de zones costaneres, que poden ser molt i molt importants, però el conjunt de tots aquests, podríem dir, impactes, doncs afecten molt sobre el Ventos, i concretament em referiré especialment al Ventos, doncs també en relació a les ponències que s'han presentat, que m'han precedit, en el sentit de que tot aquest, podríem dir, potencial el podem considerar més dirigit al Ventos. Aquests efectes poden canviar l'hàbitat, les comunitats, a nivell dels organismes, les diversitats, poden canviar les estructures de les poblacions, en fi, que són problemes bastant importants que hem de tenir en compte. Bé, si us centrem en la pesca, farem una petita presentació molt ràpidament de lo que la pesca que realment interessa des d'aquest punt de vista que parlaré jo, que és la pesca, podem dir, bentònica o demersal. Demersal és una terminologia pesquera que ens ve a dir que són tots els arts que d'alguna manera estan en contacte amb el fons marí. Des de l'arrossegament, que més o menys coneix tothom, a diferents rastells, dragues que s'arrosseguen, i després per un altre cantó també hi ha una sèrie d'arts que estan en contacte amb el fons, com arts de xarxa o palangres o diferents tipus de nanses, o fins i tot hem de considerar doncs, el que és la pesca del corall, que també doncs, té un cert impacte. Em centraré en l'art d'arrossegament, us l'explicaré molt ràpid, poder més o menys tothom ho coneix, però per centrar una mica, podríem dir que és un art que té una forma d'embut, és de xarxa i està arrossegat per una barca. Té dos divergents, que en terminologia pesquera es coneixen com a portes, que aquests dos divergents, quan la barca el rossega, precisament divergeixen i fa que l'obertura de l'art horitzontal doncs, es mantingui constant mentre s'està arrossegant. Per una altra banda té el que se'n diu la relinga de ploms, que precisament té ploms i fa que pesi i s'arrossegui pel fons quan s'estira, i el que és la relinga de suros o similar, qualsevol cosa que fa flotar i llavors fa que l'obertura vertical d'aquest art es mantingui també constant entre la relinga de suros i la de ploms mentre s'està arrossegant. És un art que no és gens selectiu, perquè quan s'arrossega s'emporta per davant tot el que troba i tot el contingut del que arrossega s'acumula a la part final, que es coneix com a cop. L'impacte d'aquests arts que s'arrosseguen els podem diferenciar en dos grups prioritaris, podríem dir. Un és el directe, l'immediat, el que tothom coneix i el que tothom accepta, d'alguna manera, que és el de les captures. Les captures aquestes estan formades per les espècies objectiu, que són els recursos que ens mengem. També hi ha una part de captura que es coneix com bycatch, que podríem dir que són com espècies secundàries, no són objectiu, però que també un cop estan a dintre l'art, després doncs, es comercialitzen perquè també tenen interès. I després hi ha la part del rebuig, que aquesta és una part, la més problemàtica podríem dir, que no té gens d'interès comercial i es rebuig es torna al mar. Llavors, part del rebuig pot ser que sigui fins i tot d'espècies comercials, però que han sortit malmeses o que han sortit molt xafades i no interessen comercialment i es tornen a l'aigua. O bé, també pot ser que siguin espècies comercials però que es pesquen amb talla petita o no legal i per evitar problemes doncs, també es tornen al mar. Per l'altre cantó tenim un impacte que se li diu indirecte, que és encobert o ignorat, que com que no es veu doncs no es fa massa cas i passa així una mica desapercebut, que és el que es fa precisament sobre l'hàbitat bentònic i sobre les espècies i comunitats bentòniques que no tenen interès comercial. En quant al directe, ràpidament us ho faré, perquè a més si no, no serem puntuals per anar a dinar. Bueno, les espècies comercials, aquí a les costes d'aquí de Catalunya i en general del Mediterrani, hi ha una espècie comercial que és la gamba, que és, bueno, té molt d'interès comercial pel seu valor econòmic, però a més també tenim altres espècies doncs, com el lluç, els raps, els molls o el llenguado, que es poden considerar espècies objectiu. Mentre que podríem dir la mollera, la maira o la bròtola o fins i tot a vegades el pagell, no són espècies objectius, sinó que entrarien a formar part d'aquest bycatch que un cop s'han pescat, doncs, bueno, doncs es comercialitzen perquè també tenen el seu interès. El rebuig. Es pot dir que a nivell global hi ha entre un 30 i un 40% de les captures que es rebutgen, es tornen al mar. Aquest nivell és massa vegades dissimulat doncs, fins i tot de manera voluntària, llavors és difícil d'estudiar. S'ha de tenir en compte que encara que a nivell global hi hagi un 30 o un 40% de rebuig, hi ha pesqueries molt concretes com la dels llagostins, tota la zona d'aigües tropicals d'Atlàntic i Pacífic, que la pesqueria del llagostí té un 80% de rebuig, o sigui, per pescar 20 llagostins doncs se'n llencen 80 coses que no interessen al mar. Amb estudis que s'han fet en un període d'uns 10 anys, s'ha vist que aquest rebuig doncs, bé, té moltes implicacions perquè depèn molt de l'àrea on es faci, de l'hàbitat on es faci, de la potència de la barca, de l'extracte, o sigui, del nivell de profunditat que es faci, però com podeu veure així en general es pot dir que té un percentatge que es manté, vull dir que s'estan fent moltes coses per evitar el rebuig, però vull dir, és una dada que encara es manté molt, molt forta. Aquest impacte indirecte o ignorat, podríem dir, sobre l'hàbitat, doncs és molt important i especialment sobre el sediment. Sobre el sediment té un problema, bueno, la turbulesa de l'aigua, com més tou i més fi és el sediment, doncs aquesta turbulesa, el núvol que crea quan els arcs s'arrosseguen, doncs és molt important. Hi ha una resuspensió d'aquest sediment, també important. El gra més fi de sediment queda resuspès a l'aigua, pot trigar bastant a tornar-se a depositar i a més si són zones on hi ha correnties o el mateix onatge, doncs pot fer traslladar el sediment d'un lloc a l'altre canviant la constitució, l'estructura primària del sediment. I després, per descomptat, doncs, les marques de les portes que us he anomenat abans i del propi arc en el sediment. En quant a les espècies i comunitats no comercials, que ho veurem més endavant, és important remarcar el que és l'hàbitat essencial per a aquestes espècies. Podem, així, molt global i molt resumit, que és l'aigua i el substracte que necessita qualsevol espècie per poder-se reproduir, per menjar, per créixer, arribar a la maduresa i tornar-se a reproduir. Aquestes tres funcions les pot dur a terme en el mateix hàbitat essencial o cada una d'elles les pot portar amb hàbitats essencials diferents, depèn de si és una espècie que migra o no migra o es manté sempre en el mateix lloc. Veurem una sèrie d'impactes, per exemple sobre els fons aquests de grapissà o maer que es diuen. Són algues calcàries que tenen una elevada diversitat de biomassa d'espècies bentòniques, d'aquí probablement, no sé si es poden buscar coses o no de fàrmacs, però segur que sí. I a més aquests hàbitats serveixen d'alimentació o per poder créixer els propis recursos de la pesca. Llavors el que passa és que en aquests fons, quan passen els arcs d'arrossegament, doncs, bueno, ja podeu veure que queda bastant deteriorat tot el que és l'hàbitat. Amb estudis que s'han fet a la zona de les costes d'Escòcia s'ha vist que hi ha un 70% de reducció d'aquests hàbitats en 4 anys. S'ha arribat a perdre molt hàbitat. a les praderies de Posidònia. Potser són més coneguts els efectes, bueno, les praderies també són hàbitats molt, molt importants, de gran diversitat per espècies, i a més també des del punt de vista dels recursos doncs, són llocs on s'hi poden alimentar, fins i tot s'hi poden bueno, pues refugiar. Aquí tenim com es comença a deteriorar amb el pas dels arcs d'arrossegament, i aquí tenim una imatge realment bastant desoladora d'una praderia que pràcticament no en queda res, i a més aquí es veu claríssimament la marca de l'arrossegament passant pel mig de la praderia. Sobre els hàbitats i les comunitats, vam portar a terme un estudi en una zona de grava i sorra per la zona del Maresme, i aquí tenim una imatge d'aquest fons i una imatge del sediment agafada amb, que es coneix el Sets Cançona, que és una zona, hi ha una sonda que ens ensenya el fons com si fos una fotografia, i veiem que no hi ha cap tipus de marca de res. Nosaltres vam fer un experiment i vam fer successives pesques amb arc d'arrossegament, i bueno, la imatge que queda del mateix tipus de fons és completament amb fons destrossat, i aquí podem veure com es veuen perfectament, s'identifiquen fàcilment, o sigui, es veu molt clar un cop han passat les barques d'arrossegament per fons. Aquest mateix estudi ens va poder permetre veure una seqüència de recuperació d'aquest fons. Es veu que al cap de 6 mesos podríem dir que el que és l'estructura del sediment sembla que torna a agafar una configuració bastant similar a la inicial, però de moment no hi ha cap tipus de recuperació ni d'organismes marins, ni d'organismes d'animals ni vegetals. Aquest mateix estudi ens va permetre veure que les portes de l'arc d'arrossegament s'enfonsaven uns 7 centímetres. Això amb l'experiment que vam fer nosaltres, que vam fer 15 passades. Imagineu-vos això si és de tota la vida i de sempre que va passant pels caladors. Amb un altre tipus de fons, eren fons de fang molt més tous, es va veure que les marques s'aguantaven durant un any. Al cap d'un any encara hi havia la marca d'haver passat la barca d'arrossegament. I si us en recordeu de la relinga de ploms, que us he dit que era la part de baix de l'arc per la que s'arrossegava, doncs el pas d'aquesta relinga també erosiona el sediment entre 2 i 3 centímetres. Un altre efecte que hem de tenir en compte del pas de l'arc, per això es diu que és un impacte que no es coneix, que s'ignora, és precisament l'efecte o la mortalitat deguda al pas de l'arc. Vull dir, les espècies sèssils, que eren de les que també han sortit molt a les presentacions anteriors, doncs, bueno, són les més vulnerables, no tenen cap tipus de manera de poder evitar el pas de l'arc, i les, fins i tot les que tenen certa mobilitat, doncs, bueno, el pas de l'arc doncs, les pot matar o les deixa malmeses, ja no tenen cap tipus de supervivència. Amb estudis que s'han fet al Mar del Nord s'ha vist que, depenent de l'espècie i també depenent una mica del substracte, entre un 5 i un 60% de mortalitat es va observar a nivell del pas de l'arc pels fons. Una altra conseqüència que també hem de tenir en compte és l'increment d'espècies doncs, oportunistes que van a menjar al moment en què es passa un arc. Aquí és, les imatges veiem la part encara no massa feta malbé, i aquí veiem claríssimament la diferència de les dues, i veiem en aquest cas que eren les estrelles que anaven a menjar, i es va veure perfectament que al cap d'unes hores ja s'hi anaven apropant. Aquesta presència d'espècies, podríem dir oportunistes, és degut a un increment de la matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica és deguda a l'impacte del pas dels arcs, que són les espècies pròpies que es maten, i també degut al rebuig de la pesca. El rebuig de la pesca, vull dir, quan es torna al mar, doncs són organismes que també s'ha estudiat, depèn de l'espècie, però hi ha una mortalitat molt elevada. Quan es tornen les espècies al mar no hi ha una supervivència significativa. Canvis d'abundàncies i diversitats. També hem fet estudis i també s'ha vist, bueno, comparant zona de pesca i zona de control, hi ha evidències de variacions, algunes són molt més significatives que altres. En el cas dels bivalves la diferència és molt significativa. Són organismes que són molt, molt vulnerables, el pas dels arcs els mata perquè els aixafa, i aquí el que vam veure és que a la zona de pesca hi havia un augment en quant a quinoderms, i era precisament a la presència de les estrelles, com hem vist abans, que s'apropaven precisament per aprofitar la matèria orgànica que estava bona d'obtenir. Un altre exemple clar és el dels coralls profunds, estudis que s'han fet a la zona de l'Atlàntic Nord amb la Ophelia pectusa. Són també uns hàbitats que tenen una gran diversitat d'espècies bentòniques no comercials, però a més també serveixen de refugi i d'aposta per espècies com el lluç o altres tipus de crustacis semblants a la gamba. Amb aquests estudis s'ha vist també que hi ha entre un 30 i un 50% de dany sobre tot el que és l'hàbitat aquest de coralls profunds. Aquí també us presento unes imatges que ens ensenyen abans de que passi qualsevol tipus d'art que s'arrossega, en aquest cas també són els arrossegaments, i aquí veiem com deixen aquests fons un cop s'ha passat unes quantes vegades els arcs d'arrossegament. Un exemple molt, que és com molt sintètic, és el de les muntanyes submarines, els Simons, que són hàbitats que tenen una gran diversitat d'espècies bentòniques no comercials. Són hàbitats fràgils perquè tenen coralls d'aigües fredes i esponges profundes que són molt importants dintre del sistema, de l'ecosistema. És un lloc que és molt productiu i s'hi concentren molts recursos explotables, i lògicament s'hi concentra un gran nombre de flota pesquera, que és el que fa que es vagi esquilmant a poc a poc els hàbitats aquests de les muntanyes submarines. Si considerem altres arts, com hem dit abans, que no s'arrosseguen però també estan en contacte amb el fons, com són els de xarxa, que pot ser tresmalls o soltes, o els palangres, o el que us he dit abans de la pròpia extracció de corall vermell, veiem que també tenen un cert impacte sobre els organismes bentònics fràgils, ja sigui per contacte i arrossegament amb el fons i espècies que s'hi queden enganxades, o els palangres, a part de tocar el fons, hi ha palangres que es pengen a prop de parets rocoses o canyons submarins aquí a les nostres costes precisament per anar a buscar el lluç, i aquests tipus de palangres fan un efecte pèndol que van rossant també per totes les parets i també van fent malbé tot el que és la biodiversitat d'aquestes parets. Aquests arts, a més de ser, podríem dir, una mica perillosos mentre es pesquen, també ho són si queden abandonats o es perden o es trenquen, perquè és el que es coneix com a arts fantasmes, que també continuen sent un parany de moltes espècies que queden enganxades, o els mateixos palangres, l'efecte de pèndol va incrementant-se. Un altre tipus d'efecte que també a les nostres costes ho veiem bastant és el de la construcció de ports o regeneració de platges. Creen una variació, es destrueix i desapareixen hàbitats costaners, modifiquen molt la batimetria, modifiquen el sediment, i això comporta una sèrie de canvis de comunitats que modifiquen les espècies a curt termini, i a més hi pot haver introducció d'espècies, pot ser bo, pot ser dolent, però el cas és que pot haver-hi una introducció d'espècies més a mitjà i a llarg termini en aquests hàbitats. Un estudi que vam portar a terme a Barcelona, precisament de l'ampliació de la zona del port de Barcelona, es va veure que es perdia un total d'un 9% de la superfície, que en quant a hàbitat de sorra se'n perdia un 65% perquè era el més costaner, i aquesta pèrdua de superfície de sorra feia que es perdés hàbitat essencial de moltes espècies com gasteròpodes, cargols o bivalves, i això podia anar des d'un 30% a un 100%. El 100% es va veure amb l'espècie aquesta, la tallina o la tallarina, que té un hàbitat essencial molt, 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 molt reduït, perquè va des de 0 metres fins a 2,5 sobre fons de sorra, i això va desaparèixer completament, i aquesta espècie ja no, ja no existeix en aquesta zona de Barcelona. També es va veure una disminució de l'abundància i de la riquesa. Un altre aspecte que també, que és el que us he dit, que també provoca impactes, pot ser local, temporalment o espaialment, però també s'ha de tenir molt en compte, és per exemple el turisme. Hi ha molts estudis que ens expliquen tots aquests efectes, sobretot que es coneix, aquí a les nostres costes ho coneixem molt, el problema del fondeig sobre les fanerògames marines i sobre les comunitats de cistoceires. I hi ha estudis aquí al Cap de Creus que s'han fet que han estimat que la meitat de les embarcacions fondegen sobre les fanerògames, i després a Port Cross van fer també estudis sobre l'efecte aquest sobre les praderies de fanerògama, i cada vegada que s'aixeca un fondeig estimaven que hi havia, em sembla que entre 6 i 30 feixos de la fanerògama que s'arrencava. Per tant, en aquest sentit, ja hem vist abans que les praderies de fanerògama també són importants per la seva diversitat, etc. Un altre problema important, doncs també s'ha de tenir en compte el busseig, perquè bueno, doncs ja sabem que quan hi ha una massificació a l'època d'estiu de busseig a determinats llocs, doncs també els organismes més fràgils també pateixen. I després un altre que potser no es coneix tant, però que també cada vegada se li té més en compte, és aquest del trepitjau, el trampling, que és sobre bueno, la zona de l'infralitoral superior, doncs també pot ser problemàtic per les pròpies comunitats de cistoceïdes. Contaminació. Bueno, contaminació és un altre punt que es pot ser molt concentrat en determinats llocs i èpoques, o pot ser un problema doncs, molt general. Aquí no en parlaré perquè tampoc no era la finalitat d'aquesta presentació, però bueno, doncs, sabeu, les taques de petroli enganxades a les roques, els plàstics, acumul de plàstics a zones costaneres, de badies, els emissaris submarins, tot el que és bueno, doncs, descàrregues de rius, contaminants, etc. El canvi climàtic també és un altre aspecte que s'ha de tenir molt en compte, vull dir, per ell sol ja és una presentació, però des del punt de vista, bueno, doncs només remarcar que tot el que s'ha vist de l'augment de temperatura i d'increments de nutrients en l'aigua, doncs això ha provocat doncs, mortalitats i canvis d'estructura de les comunitats. Aquí estic veient que bueno, això és per problemes, ja m'ho pensava que passaria, no s'acaba de veure bé, perquè és desestructura, és com si tingués un impacte negatiu. I després tenim aquí el de les espècies invasores, que també, bueno, també el poso perquè és una cosa que coneixem una mica. Té efectes negatius sobre les praderies de Posidònia i de retruc doncs, sobre els invertebrats. Sembla ser, per tot el que els estudis que hi han fins ara, o bueno, el que jo he pogut conèixer una mica, que a Catalunya no sembla que hi hagi aquest impacte tan fort, però bueno, és allò de quan ves les barbes de tu vecino remojar, pues, no sé com va, alguna cosa així. Bueno, per acabar així una mica ràpidament, com a resum, us explicaré, bueno, us posaré aquí les quatre coses que hem de tenir en compte, que és la pèrdua d'abundància i de biomassa, sobretot a nivell de les espècies més costaneres, reducció de la diversitat, i això fa que llavors hi hagi una sèrie d'espècies dominants que augmenta la seva presència, canvis en la composició o en l'estructura de les comunitats a nivell dels organismes més vulnerables, sobretot els sèssils, els sedentaris, els de creixement lent que tenen gran biomassa, que en realitat també són dels que interessaven més per productes farmacèutics, però em sembla que són els que s'acabaran abans. I després, doncs, a nivell de depredadors i les espècies més oportunistes o carronyaires, doncs, també s'ha d'anar en compte perquè bueno, s'està veient que hi ha un cert increment. Hi ha una homogenització general dels hàbitats per on, sobretot, hi ha l'activitat pesquera que es modifica i els canvia des dels hàbitats originaris. I tot això són doncs, actuacions que posen en perill aquest potencial bentònic que dèiem al començament, perquè en realitat el que hi ha bàsicament és una pèrdua o hi ha uns canvis del rol funcional de les espècies, de les comunitats i en total de l'ecosistema. O sigui, són pèrdues que podríem dir potser no hi ha extinció d'espècies, o fins allà on conec jo no n'hi ha, però sí que hi ha doncs, desaparicions en determinats llocs, com el que us he dit de, just d'allà del Port de Barcelona, però tot això fa que canvi doncs, el funcionament general dels ecosistemes i no sabem fins a on podem arribar per veure si encara estem al límit de que hi hagi una recuperació o ja no hi som a temps en determinats llocs. Però com que s'ha de ser positiu, doncs aquí us presentem unes possibles o unes idees de solucions que, bueno, que puguin servir com per gestionar tot aquest problema. Aquesta primera és, jo soc biòleg, també biòleg pesquer, podríem, i els que treballem amb, molt en relació amb la pesca sempre diem que bueno, controlar la pesca i fer complir les lleis que hi ha actualment, si les fessin complir de veritat, ens ajudaria ja a protegir bastants hàbitats d'aquests fràgils que us he dit, perquè si no es pogués pescar com no es pot per llei a menys de 50 metres, doncs posidònies, grapissars i tots aquests fons probablement ja quedarien bastant protegits. Per un altre cantó, s'ha de potenciar, s'ha de promoure, protegir aquests fons que realment són els fons, els caladors que es diuen terminologia pesquera, explotats per aquests arts que s'arrosseguen, perquè els costaners doncs, hem vist que fan mal, però no són els que provoquen més impacte. S'ha d'intentar establir àrees protegides amb aturades espaials i temporals de les flotes pesqueres, fins i tot retirades de flotes, si convé, i sobretot, s'ha de disminuir l'esforç pesquer. Amb això podem tenir una mica d'esperança perquè sembla que va ser l'any passat, més o menys, em sembla, al Cantàbric, una zona que és com el que us he explicat del Simón, de les muntanyes aquestes marines, un calador que es diu el Cachucho, que s'ha convertit en una àrea protegida, no s'hi pot pescar, és una àrea molt rica, molt productiva i molt sobreexplotada. I això fa que, bueno, doncs, que ara s'hagi arribat a un punt a veure si es pot doncs, mantenir per 3 o 5 anys sense explotar. En realitat el que es busca és una gestió conjunta de l'ecosistema, és el que es diu l'ecosystem Vegetal Approach, que en realitat el que vol és que es tinguin en compte els recursos, les espècies no comercials, el ventos i l'hàbitat, perquè sí que s'estan fent intents de compaginar coses, però els hàbitats pràcticament s'ignoren i moltes espècies del ventos doncs no, ja ni s'hi pensa. Afavorir la pesca artesanal pot ser una altra opció, la pesca artesanal sempre que sigui respectuosa, perquè hi ha pesques artesanals que s'arrosseguen pel fons, llavors ja tornaríem a caure amb el mateix. Però la pesca artesanal bueno, es pot desenvolupar d'una manera doncs, pensada precisament perquè hi ha que ho fa a sobre que encara ajudi més a respectar el medi. Potenciar o ampliar zones de les àrees marines protegides costaneres, que no és el mateix del segon punt, perquè aquestes són àrees completament costaneres, hi ha pesca amb algunes, amb altres no, però és d'aquest tipus de pesca artesanal, però sobretot el que s'ha de fer és fer un seguiment i un control d'aquestes àrees, perquè moltes vegades s'estableixen, doncs, bueno, es fan, però després no se sap ben bé què passa, si s'hi pesca, si no s'hi pesca, els bussejadors, si no n'hi ha, bueno, un seguiment i un control s'ha de fer, amb tot, però bàsicament també amb determinades coses més concretament. El que sí s'ha d'aconseguir és aturar la regeneració de platges amb el sediment marí. I això és una cosa que cada estiu ho veus, allà davant del nostre institut, cada estiu venen i bueno, doncs fan desestructuren completament els hàbitats del sediment d'on el treuen i el del que el posen, en fi, vull dir, i sempre estem igual. I això realment és una cosa que s'ha d'aturar. Per un altre cantó, s'ha de limitar la construcció de ports o l'ampliació, perquè em sembla que ja no se'n poden fer gaires més, de ports ja està tot ple, però com a mínim les ampliacions, perquè ara com que ja hi ha el port, ara el que es fa és que s'amplia. I, bueno, i sobretot el que també s'hauria de fer és estudis d'impacte, però estudis d'impacte no el que per obligació s'ha de portar, sinó un estudi d'impacte de veritat. I finalment, doncs és l'última que poso, però hauria de ser la primera i per on hauríem de començar, que s'haurien de posar d'acord usuaris amb el sentit més exhaustiu i més ampli d'aquesta paraula a tots els nivells, gestors, el polític i el científic, perquè és que sempre hi ha doncs, la contrapartida de l'un vers l'altre, quan sembla que s'arriba a un acord llavors surt l'altre i potser políticament bé no és correcte, o surt l'usuari i llavors, bueno, o surt el científic i només fa que dir no, prohibir, bueno, doncs també hem d'intentar donar solucions que només siguin no tot prohibir. I bueno, doncs, no sé, són possibles, dintre de les moltes que n'hi puguin haver. I bé, com diuen els animalons, gràcies per la vostra ajuda i per la vostra atenció.